Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
El diàleg que demana Europa és compatible amb empresonar mig govern i amb suspendre l'autonomia? La solució política per resoldre un conflicte polític que reclama la comunitat internacional, negociar, pactar un referèndum, celebrar unes eleccions, és possible amb mig govern emmanillat i l'altre mig a l'exili, posant entre reixes els organitzadors d'unes manifestacions pacífiques, cíviques, massives, transversals, que també aquesta tarda tornaran a fer la volta al món? La repressió a Catalunya evoca els dies foscos de la dictadura, alerta el Washington Post, i l'estat de permanent indignació es manté. Europa s'ho mira, ara sí, potser no tan impassible com ens pensem, tot i que sigui amb la boca petita. Brussel·les i els governs europeus donen suport a Rajoy, sí, però tampoc no és cap xec en blanc. I els defensors dels drets humans, observadors internacionals, moviments socials, vigilen i redoblen la pressió. Avui en parlarem, aquí als Solidaris, de la separació de poders, de la independència o no de la justícia espanyola, de presó i exili, de les agressions ultres, de la persecució de mestres i les amenaces d'il·legalitzar del 155, en definitiva, de drets fonamentals.
Solidaris.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Els Solidaris, ja ho sabeu, no podem parlar de drets humans i justícia social, de democràcia i pau a l'altra banda del món, de conflictes llunyans, i oblidar-nos dels que patim a casa. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart porten ja 26 dies a la presó. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Joaquim Forn, 9 dies entre reixes acusats de rebel·lió per haver permès exercir un dret a l'autodeterminació, que, per cert, és l'article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides. Avui tindrem un ull posat al carrer, de fet, allargarem el programa fins les 5 de la tarda amb l'Òscar Fernández, molt pendents d'aquesta manifestació per la llibertat, enèsima mobilització convocada per l'ANC i Òmnium, i l'altre ull el posarem al nord dels Pirineus. Som la Ràdio Sense Fronteres i preguntarem als nostres veïns de dalt, eurodiputats d'arreu d'Europa i de diferents colors polítics, com ho veuen tot plegat. I també en parlem amb els que més en saben de drets fonamentals. Som-hi. Som a Catalunya Ràdio, som els Solidaris, estem a punt, són les 3 i 9 minuts ara. Saludem Amnistia Internacional, l'ONG de referència arreu del món, quan parlem de drets humans, de justícia, de dignitat, la més influent, tot i que potser no la més ràpida. Amnistia no els considera, o no encara, presos polítics, o està estudiant, però sí exigeix l'alliberament de Sánchez i Cuixart. De seguida en parlarem amb el Dani Vilarón, és el portaveu a Catalunya. Bona tarda, què tal?
Què tal, bona tarda.
Saludem també l'advocada Anaïs Franquesa, som defensores, directora de litigi d'Irídia, Centre per a la Defensa dels Drets Humans, Civils i Polítics. Què tal, per cert, avui, per molts anys, perquè celebreu el vostre segon aniversari, aquest vespre, a l'Ateneu Popular de Nou Barris, oi?
Exactament, sí, aquesta tarda. Bona tarda, gràcies. Molt agraïda de ser aquí.
Rebem també als Solidaris una altra advocada, la Maria Vila, de Drets, el col·lectiu de juristes catalans que combat legalment els atacs contra drets fonamentals i també la catalanofòbia. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
I ens acompanya finalment el Jordi Palou, membre d'Empeu de Pau, col·lectiu que vol estendre i promoure la resistència civil pacífica i no violenta, i membre del Consell de NOVAC, l'Institut Internacional per a l'Acció, per a la Violència No Activa. És així?
No violència activa.
Gràcies a tots quatre per acompanyar-nos avui al Solidaris a Catalunya Ràdio. Dani, comencem per tu. Amnistia Internacional no considera encara presos de consciència els consellers Junqueras, Romeva, Rull, Forn, Turull, Bassa i Borràs. Encara ho esteu estudiant, analitzant, però de moment els negueu la condició de presos polítics perquè dieu que la justícia espanyola els acusa d'actuacions que poden ser delicte. Això ha aixecat molta polèmica, molta polseguera, fins i tot doncs, socis emprenyats, suposo, que es donen de baixa.
Sí, sí. Hem tingut una crisi els últims dies, segurament lògica, segurament per errors també de comunicació o de com hem explicat les coses. Nosaltres, el que dèieu, no? Som una organització lenta, som una organització que mira molt les coses. Aquí a la taula hi ha gent que, amb qui tenim contacte habitual, com amb la gent d'Irídia, i saben perfectament que de vegades ens podem sumar algunes de les coses que fan i d'altres vegades no. Som una organització que reconeixem una complexitat en les maneres de fer, i això fa que, davant de la pregunta que ens va fer un usuari de xarxes socials, perquè aquí no hi ha hagut cap comunicat, nosaltres no hem tingut cap necessitat de sortir a explicar això, però per un exercici de transparència vam explicar que en aquest moment, i aquest és un matís important, ara no podem considerar presos de consciència o presos polítics els presos catalans, i a partir d'aquí doncs es va generar tota...
Però ho esteu estudiant.
Sí, sí, efectivament, i això no és una categoria que posem i ja està, sinó que la podrem posar o no en segons el que nosaltres acabem determinant. Mm-hmm. Nosaltres hem, de tota aquesta crisi, per dir-ho d'alguna manera, n'extraiem una lliçó molt clara. No ens posicionarem més fins que no acabem la nostra feina. Nosaltres tenim una manera de treballar, com et deia, molt rigorosa, molt lenta, i fins que no arribem a conclusions sobre totes les qüestions que afecten a Catalunya, preocupacions de drets humans que en tenim i que estem treballant, perquè estem treballant, violència de l'1 d'octubre, temes de catalanofòbia, tota la qüestió dels presos, de la gent que està empresonada, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, d'aquí hem demanat que surtin de la presó, d'aquí
sí,
hem demanat...
Una diferència, no? Retiri... L'Amnistia Internacional exigeix l'alliberament immediat de Sánchez i Cuixart, la retirada dels càrrecs mm-hmm. de sedició, defenseu la llibertat d'expressió i de reunió mm-hmm. pacífica. Quina és la diferència? Per què amb el Jordi sí i amb el govern no o encara
Mira,
no?
Mira, per començar hi ha un tema de temps. És a dir, com heu dit abans, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart porten 26 dies a la presó.
El govern en porta 9.
El govern en porta 9 i nosaltres hem pogut tenir accés a una informació en un cas que en l'altre no. En el cas de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart tenim unes imatges de televisió, tenim uns tuits, tenim unes crides que fan ells a la participació, a la mobilització que va haver davant del Departament d'Economia. Hem pogut analitzar tota aquesta informació.
Aquell vídeo on demanen a la gent que marxi.
Clar, clar. Tot això nosaltres ho hem vist, tot això nosaltres ho hem treballat. Ens hem entrevistat amb l'entorn, amb entitats. Hem pogut fer una feina de contrast, que és la feina que fem nosaltres de documentació, i això ja ens permet dir que el càrrec de sedició és absolutament excessiu i que el volem que el retirin. I això és el que ens fa dir que la presó provisional que en aquests moments se'ls hi hem posat és absolutament desproporcionada i els volem fora de la presó en aquests moments de manera immediata. En els membres del govern nosaltres hem de veure què se'ls acusa, que ja ho sabem, rebel·lió, sedició, malversació de fons, quins són els elements que hi ha, quines garanties hi ha o no processals, si hi haurà o no possibilitat de judici just, i ja ho veurem. Tot això és el que nosaltres hem de veure. Això pot ser una setmana, pot ser dues setmanes, pot ser tres setmanes. Hem d'esperar que hi hagi una sentència? No, ja ho veurem. Quan ho sabem, sortirem. I aquest és una mica el posicionament que farà Amnistia. Deixa'm dir només una cosa molt ràpida, perquè no vull parlar només de tota aquesta polèmica, perquè realment estem una mica cansats, no? Que hi hagi l'etiqueta de pres polític o pres de consciència sobre una persona no treu que Amnistia Internacional no tingui una preocupació de drets humans sobre aquest cas. I et poso un exemple molt clar. Els presos d'ETA. Els presos d'ETA són presos de consciència per Amnistia Internacional? No ho són, no? Perquè hi ha hagut, en alguns casos, no en tots, però en alguns casos, un recurs a la lluita armada. I aquesta és una línia que Amnistia estableix per definir algú com a pres de consciència, que és una persona que utilitza únicament mètodes pacífics. Té preocupacions Amnistia Internacional sobre drets humans, sobre presos d'ETA?
Igualment,
actualment, sí. I te'n poso dos molt ràpides. Casos de tortura, quan un pres d'ETA, per molt que hagi participat en accions de lluita armada, ha estat torturat, Amnistia, que considera que la tortura és un crim de dret internacional, ho denuncia. I no només ho denuncia, sinó que demana responsabilitats a aquelles persones que hagin torturat presos d'ETA. I l'últim exemple és la qüestió de l'acostament de presos. Independentment de si una persona ha comès o no una acció violenta, nosaltres considerem que la dispersió de presos d'ETA actualment és una violació de drets humans no només d'aquesta persona presa, sinó de la seva família, i per tant demanem la fi de la dispersió de presos.
Sí, independentment de l'etiqueta, de la consideració de presos polítics i de consciència o no, esteu a sobre i vetllareu pel cas. Què en penseu la resta? Maria, com a advocada, els juristes de drets heu denunciat que els empresonaments no responen a criteris legals, sinó a un ús ideològic i a un abús del dret que posa en evidència la separació de poders, l'ús partidista de la fiscalia, la vulneració de drets fonamentals...
No, jo crec és que tot plegat no té cap sentit i avui ho pensava, podem entrar a valorar la pròpia interlocutòria, però és que ja de per si la competència del Tribunal Suprem en el cas dels membres del govern i la competència de l'Audiència Nacional en el cas de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez ja és un contrasentit, perquè en el cas de l'Audiència Nacional la competència hauria d'haver estat dels jutjats d'instrucció dels seus respectius partits judicials, i en els altres casos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és qui té la competència per als aforats, com és el cas. Llavors, de tot això, jo crec que el que se'n desprèn claríssim, i a més les interlocutòries és que gairebé no se n'amaguen, que pels mateixos fets hi ha una conseqüència jurídica pels qui pensen d'una determinada manera i una altra pels qui pensen d'una altra. Els qui pensen d'una manera que s'ajusta, diguéssim, al propi pensament del magistrat, es lliuren de la presó sense fiança, sense cap condicionant, a més, i tampoc no s'estableixen cap altre tipus de mesures cautelars, perquè hi ha una cosa que tampoc s'ha dit, o crec que no s'ha dit prou, que és que en el cas de la presó al·ludible amb fiança pels altres membres de la mesa, que no són Joan Josep Nuet, també s'estableix una prohibició de sortir de l'estat espanyol, a part de les compareixences ja més o menys habituals als seus respectius jutjats. Llavors, jo crec que tot plegat, a més hem tendit aquests últims dies a pensar que pel fet que el Tribunal Suprem no imposa una presó sense fiança ja vol dir que té una actuació més mesurada en contra del que va establir l'Audiència Nacional. Jo crec que, és a dir, pensar en aquests termes i és ficar-nos en un marc mental de la pròpia repressió, que tot té el mateix poc sentit tant en un cas com en l'altre.
I es consideri una bona notícia que Forcadell passi només una nit de presó.
Exacte.
Vol dir que s'està normalitzant.
Exacte. Que a més en la interlocutòria, que me la repassava aquest matí, tampoc no justifica perquè a Forcadell se li imposa aquesta presó sense fiança havent-la de complir, diguéssim, perquè els altres també, però tenen un marge, tenen aquests 7 dies de gràcia per fer efectiu el pagament. Però tampoc no justifica, a més, ho posa tots els acusats en la mateixa interlocutòria, cosa que també que tampoc hauria de ser així, perquè hi hauria d'haver una peça separada per cada una de les persones acusades. I hem normalitzat això, jo crec, fins a uns nivells molt preocupants. És a dir, no pel fet... És que ja no perquè hagi passat una sola nit a presó, sinó que hi hagi una causa amb tots els altres, que a més la competència hagi recaigut perquè se l'han tret del barret al Tribunal Suprem, jo crec que ja és preocupant tot plegat, a banda que ja és una altra bogeria els delictes de què se'ls acusa.
Anaïs, també advocada, penalista, què diu el vostre informe? Existeix aquest risc de fuga, de destrucció de proves, de reiteració delictiva? Què en penseu?
A veure, aquí estic molt d'acord amb el que ha expressat doncs, la Maria, no? En relació a la situació en la que ens trobem. Jo penso que aquests dies pels juristes estem una miqueta com desorientats, perquè ens hem de pronunciar, òbviament, i ens trobem amb que estem en un marc que és desconegut, perquè s'estan inventant, ja considero, el dret penal que s'està aplicant és absolutament no respon als paràmetres que haurien de respondre, i per tant ens trobem en una lògica molt macartiana, no? Que ens hem de pronunciar sobre coses que en un discurs i en un marc complicat. Partint d'aquí, en el sentit de que no s'hauria d'estar en una causa al Tribunal Suprem per delicte de rebel·lió, no hauria d'estar succeint això. I el relat de fets que es fa, efectivament, en la interlocutòria doncs, a la de presó per justificar aquest delicte de rebel·lió ens preocupa i ens preocupa molt. En primer lloc ens preocupa, òbviament, les persones que estan a la presó. Això per descomptat. Però també ens preocupa molt la lectura que es fa de les manifestacions multitudinàries. El que fa el Tribunal Suprem és no partir del que hauria de partir, que és de l'exercici de drets, quan estem parlant d'exercici de drets fonamentals, i aquí n'hi ha molts en joc, el de participació política, el de manifestació, el de, diguem, el del dret a l'autodeterminació fins i tot. Quan parlem de l'exercici de drets, és aquest el marc en el que ens hem de moure, i només quan estem parlant d'un abús, un abús real de dret, ens podem, diguem, desmarcar. I aquí què ens trobem? Que llegeix les manifestacions multitudinàries dient que això intimidaven els poders públics i eren una demostració de força que podia implicar, diguem, que jugaven com amb l'amenaça de que allò podria ser una força ingovernable, no? I per tant, el que està dient és que exercicis legítims del dret de manifestació i de reunió a les persones que surten al carrer a exigir d'entrada el compliment d'un programa electoral, però és que és igual, exigir qualsevol cosa, el dret de l'habitatge, si es vol. Això, com que implica una intimidació, aquest és l'element violent i, per tant, puc imputar a membres del govern un delicte de rebel·lió que em permet aleshores decidir si han d'entrar a presó o no han d'entrar a presó. Aquesta lògica és molt perillosa. És molt perillosa ara en aquest moment, però és perillosa perquè posa en risc la pròpia democràcia i l'estat de dret.
Jordi, estàs d'acord amb tot el que hem vist els darrers dies? A Espanya hi ha separació de poders, la justícia espanyola és independent, s'estan jutjant possibles delictes o s'està jutjant una altra cosa, una actitud, una ideologia?
De fet, estic d'acord amb tot el que s'ha dit fins ara per l'Anaïs, la Maria i en Dani. Hem participat en aquest informe violacions de drets civils i polítics a Catalunya, setembre i octubre del 2017, i posem de manifest justament el que ara deia l'Anaïs, que estem parlant de violacions de drets humans, de cinc en concret, ja els ha esmentat, de forma central també la tutela judicial efectiva, que no es produeixi indefensió, que no es produeixi tractes inhumans i degradants com s'ha produït i tenim documentats amb aquest informe. Hem de posar de manifest una cosa que enllaça amb tot això, i és que hi han canals internacionals i nacionals per suspendre drets. L'article 3.4 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics estableix la forma en el que l'estat espanyol o qualsevol estat part d'aquest tractat internacional comunica als altres estats parts via el secretari general de Nacions Unides que pot o vol suspendre un determinat dret. Pot ser el dret a manifestació, pot ser el dret a la llibertat d'informació, a la llibertat d'expressió, motivat de forma raonada en una situació, en un territori concret, es comunica i es procedeix a suspendre drets. També tenim, dintre de tan anomenada Constitució, dintre de la Constitució s'estableixen els canals interns, estat d'alarma, excepció, setge, etc, que estableix de quina manera es poden suspendre aquests drets amb unes majories parlamentàries. El que estem, el paradigma en el que estem és actuació per via de fet amb violacions de drets humans fonamentals on estan afectades persones de la població civil, autoritats, govern i membres del Parlament, inclosos la presidenta del Parlament i el vicepresident del govern. Aquest és una mica el paradigma en el que estem i que té un nom, això. Té un nom que està inspirat totes aquestes polítiques en el lawfare, en la guerra a través de la llei, en l'extraordinary rendition, és a dir, fer directament el que es vol fer sense seguir els canals que estan establerts internacional i nacionalment per la protecció de drets humans.
Espanya és quarta per la cua en independència judicial, només Croàcia, Eslovàquia i Bulgària estan pitjor, segons la Comissió Europea. L'informe anual de Brussel·les alerta de les excessives ingerències i pressions dels governs i dels polítics. També l'ONG Transparència Internacional, per exemple, ha alertat de la politització de la justícia espanyola. Fem un vol per Europa. Els solidaris hem preguntat a eurodiputats d'arreu d'Europa, de diferents països, diferents colors polítics, com ho veuen. I comencem per una jutgessa ad hoc del Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg, l'advocada, activista pels drets humans, ara eurodiputada liberal, Renate Weber. Li hem preguntat què li sembla l'empresonament de consellers, de la presidenta del Parlament i de representants de la societat civil.
I still don't understand why the ministers are...
M'atreviria a dir que s'equivoquen. Encara no entenc per què els consellers catalans estan en presó preventiva. Potser no sóc cap experta en dret penal espanyol, però el govern català no ha fet res més que complir el mandat democràtic dels catalans.
By the people when they elected it. So,
i això no pot ser cap pacte criminal. Intentar resoldre judicialment un conflicte polític només crearà més problemes. Cal respondre amb la política a un problema que és polític. Cal diàleg. Diàleg i diàleg. Però que jo sàpiga, dialogar no té res a veure amb empresonar un govern. És el contrari. El govern espanyol convida Puigdemont a presentar-se a les eleccions. Però, perdoni, ho ha de fer des de la presó o com? No hauríem de ser a la presó, perquè, evidentment, no es pot dialogar amb els que estan privats de llibertat. Això és segur. Jo he estat advocada tota la meva vida, advocada defensora, i empresonar tots els consellers i deixar lliure només el que accepta parlar amb els investigadors no em sembla una decisió jurídica. Fa sospitar que hi ha alguna cosa amagada al darrere. I què passa amb tota la gent que va participar en el referèndum i que van votar a favor de la independència? Són còmplices? I els observadors internacionals també són còmplices? No va ser una cosa d'un nombre limitat de governants o diputats. És una cosa compartida per molta gent a Catalunya. És un problema polític, insisteixo, i s'ha de resoldre políticament.
Diàleg, 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 això és incompatible amb empresonar un govern, avisa la Renate Weber. De Romania anem a l'altre extrem d'Europa, d'est a oest, anem ara a Portugal, i hem preguntat a l'Ana Maria Gómez, socialista portuguesa, diplomàtica, exambaixadora, federalista europea, el diàleg polític que reclamen des de Brussel·les és compatible amb empresonar mig govern?
Yo veo el problema como un problema político que necesita de arreglarse por negociación, es así, en el marco de la Europa, de los valores europeos que defendemos y que tenemos por norma. No puedo entender que ellos estén acusados por crímenes supuestamente de delitos comunes, que no son crímenes de delitos comunes, son crímenes políticos. Yo no comprendo que la Unión Europea, que se quiere y que es una potencia por la paz y por el diálogo, que ahora, frente a confrontos que están en el seno de países de la Unión Europea, cierre los ojos. Y también no comprendo que esta sea la posición face a una situación tan grave como aquella que estamos viviendo en España. Y yo creo que esta mi posición es completamente compatible con los valores europeos y con mi posición como federalista europea, que no quiero la desagregación de España. Que quiero que en el marco de España se reconozca la identidad nacional del pueblo de Cataluña y de otros pueblos, porque España es una identidad diversa y necesita de un arreglo constitucional que acepte esa diversidad. Y por cierto que aquellos que defienden lo que defienden el gobierno de Cataluña, que ahora están en el cárcel, son presos políticos. Para mí son presos políticos, no son políticos presos.
L'Ana Maria Gómez està en contra de la independència, com, de fet, l'amplíssima majoria dels eurodiputats, i ja no diguem dels governs europeus, però això no vol dir que no sigui crítica amb la resposta de l'estat espanyol, de fet, molt més que el PSC mateix. Jordi, Maria, Anaïs, Dani, hi esteu d'acord? Què creieu que farà la justícia belga, per exemple? Creieu que atendrà la petició d'Espanya d'extradir Puigdemont, els consellers?
A veure, si enllacem amb el que abans preguntava sobre la independència i la separació de poders, realment jo crec que no només a nivell nacional sinó a nivell internacional està realment en qüestió. Hem de posar les coses una mica en context, i és que tot això va començar el mes de setembre amb reunions clares i públiques, sense conèixer evidentment el contingut, entre membres del govern i el fiscal general de l'Estat. A partir d'aquí es posa en marxa el mecanisme, i el fiscal general de l'Estat dicta instruccions, dona ordres a la Fiscalia de Catalunya, dona ordres a la Guàrdia Civil, dona ordres a la Policia Nacional, redacta instruccions, tot i saber que existeixen procediments judicials en curs i que, d'acord amb la llei d'enjutjament criminal, no pot portar la iniciativa quan existeix ja una autoritat judicial. Segueix això durant setmanes fins la tarda del 27 de setembre, i és en aquell moment en el que, diguem, per primera vegada, per dir-ho d'alguna forma, el Tribunal Superior de Justícia valida, amb algunes limitacions, el que s'havia decidit, diguem, també per aquesta via. Per tant, si posem ara ja en context la decisió de la justícia belga, doncs, home, crec que tenim una certa esperança en el sentit de que la independència i la separació de poders està molt més desenvolupada com a democràcia que no pas en aquest cas a Espanya, i que una de les coses que justament es veurà és si hi ha hagut violacions de drets humans, i en concret disposen de la informació i de documentació, entenc, sobre el que va succeir en les detencions dels consellers i el vicepresident del govern, el seu trasllat, les condicions en què se'ls va comunicar en menys de 24 hores que havien de comparèixer, la impossibilitat material de preparar la defensa davant d'aquella declaració, és a dir, tot un seguit de circumstàncies que formen part dels drets humans i forma part del dret nuclear a la defensa.
Amnistia, que li preocupa la separació de poders?
Tot el que ha dit el Jordi ara és preocupació d'Amnistia Internacional, és a dir, tot, a més ho ha esmentat molt bé, totes les parts del procediment. A nosaltres el que ens preocupa més, sobretot, és l'aplicació gairebé immediata de la presó preventiva. Uh-huh. És a dir, jo no sóc jurista i ells ho poden dir millor que jo, no?, aquí a la taula, però és una mesura que s'ha d'aplicar de manera molt, molt excepcional, no?, quan realment hi ha un impediment perquè el jutge pugui avançar en el procediment o pugui fer la seva feina. Realment concorrien totes aquestes circumstàncies per aplicar la presó preventiva, no a un o a dos, sinó a tothom, que és el que està passant, i és el que nosaltres ens sorprèn, no? Crec que el Suprem feia 20 anys que no aplicava mesures, no? El que va passar l'altre dia amb Carme Forcadell, amb la presidenta del Parlament, que feia 20 anys que no ho feia, no? Per tant, aquí sí que estem davant de fets excepcionals, que veiem coses estranyes i que tenen una afectació, com deia el Jordi, en drets humans, no? I d'aquí ve la preocupació, que és compartida absolutament.
I també l'ànim de posar-ho també contextualitzar encara més, no? Estem parlant d'un estat en el qual diguem, el govern espanyol forma part d'un partit polític que és considerat organització criminal per les seves diguem, els seus casos de corrupció. S'entén que fa tants anys que duren des de la seva fundació i segueixen durant fins a l'actualitat. Això és una cosa a tenir en compte. Estem parlant d'un fiscal general de l'Estat reprovat pel Congrés dels Diputats, entre altres coses, per intentar evitar precisament investigacions pel que fan a la corrupció. Ens trobem amb un tribunal constitucional en el qual s'hi roga, no?, aquesta capacitat d'executar ell mateix les seves pròpies sentències, però que veiem dies previs, tant el govern com la fiscalia ja anunciaven quines serien les decisions del Tribunal Constitucional, i ara com abans de que es pronunciessin...
O la premsa mateix,
ja se sabia.
Abans que es practiquessin les detencions, la premsa ja hi era.
Exacte, diguem que passaven aquestes coses, per tant el Tribunal Constitucional era com que ja quasi era bé a les ordres del que deia el govern, o un fiscal anunciant querelles, no? És que el detindrem perquè... per tant, no ho hem de subscriure només al que ha passat aquestes setmanes, que òbviament també, sinó en la preocupació que ja teníem d'aquesta manca de...
S'ha normalitzat tot plegat.
S'ha normalitzat absolutament tot, efectivament.
Jo, amb això de posar un context, crec que hi ha una qüestió que també és molt interessant i que com que hem arribat gairebé a normalitzar-ho, o cada dia passa una cosa que és més greu i més bèstia que el que havia passat el dia anterior, que és la causa del jutjat d'instrucció 13. Allà hi ha una causa general on al principi hi ha tres acusats, es decreta un secret de sumari sense cap sentit, a més sense justificar-ho, que és una qüestió que també s'ha de justificar sempre, i a partir d'aquí les detencions que es practiquen el 20 de setembre estan dins d'aquest jutjat d'instrucció 13, i allà es fa absolutament de tot. Ara hem tingut accés a part del sumari, però a través d'aquí s'ordenen... I això ho vam veure també amb els dies previs a l'1 d'octubre. És a dir, tota la campanya prèvia a l'1 d'octubre va venir enquadrada per l'empara d'un jutjat d'instrucció amb violació de la correspondència privada, detencions, exactament, als mitjans de comunicació... l'activitat de les pròpies associacions privades. Tot això ho hem estat veient, ho hem estat normalitzant fins que hi ha aquella interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que un cop s'ha fet tota aquesta feina bruta, diguéssim, i purament intimidatòria, està claríssim, perquè a més, que s'allarguen els terminis de la detenció del 20 de setembre, hi ha un termini màxim en què es pot estar sense passar a disposició del jutge, casualment qui ordena les detencions i el jutjat que està de guàrdia aquell dia per resoldre sobre el habeas corpus, quina casualitat, que és el mateix jutge d'instrucció 13, això provoca que s'ha de recusar i que els terminis s'allarguen fins al màxim abans de resoldre sobre aquesta qüestió. Llavors, tot això, arribem amb tot aquest, jo crec que amb tot aquest ambient purament repressor dels dies previs a l'1 d'octubre, aquella interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que a més especifica, tot, recollint tota aquesta feina bruta, especifica que l'actuació de les forces de seguretat s'ha de limitar a preservar la convivència ciutadana. Aquesta convivència ciutadana es trenca amb una força desproporcionada, que jo crec que ja és inqüestionable, ningú posa en dubte que l'actuació de les forces de seguretat va ser absolutament desproporcionada, i a partir d'aquí veiem com en la interlocutòria mateixa del Tribunal Suprem de fa molts pocs dies s'assumeix que la policia s'ha vist forçada a dur a terme o a exercir aquesta força per culpa de l'actitud passiva dels ciutadans. És a dir, la violència, la interlocutora del Tribunal Suprem comença dient que aquest aixecament públic i violent que és necessari pel tipus penal de la rebel·lió, primer diu que la violència és un adjectiu i que tampoc no es pot dir que realment s'hagi de complir, és brutal, perquè comença a fer una dissertació gairebé semàntica d'això, donant-li un sentit que no té, perquè violent vol dir violent, i no només això, sinó que justifica la violència a través, primer, el que comentava l'Anaïs, de com aquestes mobilitzacions poden servir de pressió i que això ja és violència perquè els poders públics al final compleixin el seu programa electoral, perquè es tractava d'això, i l'actuació pròpiament de les forces de seguretat, que són elles les que es veuen empeses a exercir una violència, però clar, les violentes, diguéssim, no són elles, és aquest aixecament que és tumultuós i violent només a través del que obliga a fer a les forces de seguretat. És d'una perversitat tan bèstia que crec que i a vegades ens perdem, no? Perquè volent posar llum i definint una mica tots aquests conceptes, jo a vegades tinc por mateixa d'estar normalitzant-ho, perquè ja entrem en una lògica que no hauria de ser ja des del principi. Exacte.
Som 3:45 de la tarda, som els Solidaris a Catalunya Ràdio, seguim voltant per Europa per preguntar-li directament a un belga, ara en parlàvem, Marc de Mesmaeker, eurodiputat de Flandes, el seu partit, el més votat, governa Bèlgica, de fet els seus ministres han donat suport explícit a Puigdemont oferint-li asil polític, desafiant el primer ministre, li han preguntat què farà la justícia belga, extradirà Puigdemont i els consellers a Espanya, els seus excompanys anys, eurodiputats Junqueras i Romeva?
Let me be very clear, when you are imprisoned, when you are behind, put behind bars...
Deixeu-me ser molt clar. Quan et tanquen a la presó, quan et posen entre reixes per la teva opinió política, per fer la teva feina com a electe, per complir el mandat del teu propi Parlament i dels teus electors, llavors ets un presoner polític. L'objectiu de posar entre reixes aquesta gent és eliminar els oponents polítics. Això passa a Rússia, a Turquia i a altres països. Ho estem sempre condemnant. I això és el que està passant a Espanya ara. És repressió política, no hi ha cap altra forma de descriure-ho. Aquesta gent no hauria de ser a la presó. Haurien d'estar als seus despatxos. Són membres electes i haurien d'estar fent la seva feina, però no entre reixes. L'actitud del govern belga és molt clara. Defensem els drets individuals d'aquestes persones que són aquí. No defensem ni Espanya ni Catalunya. Defensem els drets bàsics dels drets que són a Bèlgica i són ciutadans europeus, tenen drets i deures. Som també molt clars en la crida amb dos bàndols de dialogar. Però està clar que li toca primer al govern espanyol respondre a la iniciativa del govern català, que sempre ha estat oberta i sempre ha proposat diàleg, fins i tot encara ara.
I li han preguntat també a aquest belga, el Marc de Mesmaeker, què li sembla el silenci de la Comissió Europea de Brussel·les i que pràcticament tots els governs europeus estiguin tancant files amb Rajoy.
I'm really disappointed again by Mr. Juncker, who said that it is only the Catalan side.
Estic molt decebut per Juncker quan diu que són només els catalans els que estan violant l'estat de dret i la Constitució. És com una mena de cançó que Juncker s'ha après de memòria i que repeteix tota l'estona. Però és només una interpretació, és només una versió. Hauria d'obrir els ulls i la seva ment i realment haurien de disparar totes les alarmes i parar els peus a un estat membre que clarament està violant els drets humans i violant drets civils i polítics bàsics. Ara ha quedat molt clar que els drets polítics que estan consagrats en molts tractats que els estats membres han signat i ratificat, aquests drets s'han violat. És molt i molt clar. I la Unió Europea hauria de tenir el coratge de dir al govern i a les autoritats d'Espanya: escolteu, ja n'hi ha prou, heu de parar. No esteu en línia amb els acords, tractats i convencions internacionals. Quan Putin arresta manifestants, no diem que és un afer intern de Rússia. Per què no diem a Rajoy: alliberi els líders de la societat civil, alliberi els electes del govern de Catalunya?
release the people who are elected in the government of Catalunya.
Parlant d'Europa, Estònia té la presidència de torn de la Unió Europea. Viatgem ara cap a Tallinn i hem preguntat a l'Indrek Tarand, eurodiputat estonià dels Verds, represaliat pel règim soviètic, presentador de televisió a Estònia, si és només un afer intern o si les institucions comunitàries, si Brussel·les, hauria d'intervenir.
I really do think that the approach from Madrid...
Crec que realment la reacció del govern de Madrid, del govern del senyor Mariano Rajoy, abusa del sistema legal espanyol. Tots els europeus, i encara més els polítics que hem estat elegits pels ciutadans, hem de poder tenir qualsevol opinió política. Però castigar aquestes opinions posant excuses legals no crec que sigui correcte. Potser sí, al segle XIX, però al segle XX és difícil pensar que la justícia pugui empresonar algú fins i tot abans d'abordar el problema. Per això considero que no és una bona estratègia. Les institucions europees han perdut l'oportunitat de rebaixar la tensió en el conflicte, acceptant l'única versió que es tracta d'una qüestió interna d'Espanya. I potser és així, segurament sigui així. Però l'estat espanyol forma part de la Unió Europea, forma part de la nostra família. Això està passant dins la nostra família i no podem fer veure que no té res a veure amb nosaltres.
L'Indrek Tarand, eurodiputat d'Estònia. Fem una pausa per la publicitat, res, quatre anuncis, i de seguida tornem amb més solidaris.
Trinquit, Catalunya Ràdio.
Solidaris.
Josep Baston rep un homenatge amb el disc L'home de la guitarra.
Conec una caleta reserva.
16 artistes com Sara Pi, Arnau Tordera, Cris Joan i Jaume Humet i Sabor de Gràcia reten aquest reconeixement al mestre de les habaneres. Aquest cap de setmana al teu quiosc per només 9,95 euros. En exclusiva amb el diari Ara.
Good morning, Vietnam! Aquí Adrián Cronauer des de Radio Saigon. Ven al concierto de película de la Orquestra Sinfónica del Vallès con Forrest Gump.
Y el capitán Jack Sparrow y los piratas del Caribe en una misión imposible. Salvar al Titanic. Viernes 17 de noviembre en el Teatre La Faràndula de Sabadell.
Y sábado 18 en el Palau de la Música Catalana, porque la vida es bella.
A la metròpolis Barcelona hi passen moltes coses, més de les que et pots imaginar. Escolta'ns els dissabtes al Suplement.
A Catalunya Ràdio, Líquids, amb Xavier Grasset.
S'ha esgotat el capitalisme? L'únic sistema validat com a efectiu a la societat moderna?
Líquids.
I al mateix temps, i aquesta és la contradicció, responsable de l'actual deteriorament moral, econòmic i de valors que l'envien al col·lapse. Així ho veu l'economista i urbanista Lluís Boada. Ho expressa en el llibre La senectut del capitalisme i ens ho exposa a Líquids aquest diumenge.
Líquids, amb Xavier Grasset. Aquest diumenge a les 10 de la nit.
En moments excepcionals, sempre hi som.
Seguim la programació que Catalunya Ràdio...
Per això aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Doncs la capçalera que comença...
Fent el seguiment de la manifestació convocada a Barcelona amb el lema Diada Nacional per la Llibertat.
Seguim pendent del que està passant en aquesta manifestació.
Són dies de ràdio. I a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació estem a punt. A les xarxes compartim l'etiqueta 11N Catràdio.
Pujar un cim, el que sigui, el Canigó, la Tossa Plana, i seguir pujant i pujant, seguir caminant, quan creus que no pots arribar al cim, i en canvi les cames no poden, però el teu cor diu que has d'arribar. Aquesta per mi és la meva imatge personal de la voluntat.
Gran Recapte d'Aliments. Necessitem voluntaris. 1 i 2 de desembre. Apunta't al granrecapte.com.
El diumenge 26 de novembre participa la 94a cursa atlètica Jean Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Amb el patrocini d'AML Sport, Freedom, Renault Barcelona, CaixaBank, Soria Natural, Danone, Fotocasa i La Grossa de Cap d'Any. Corre a inscriure-t'hi a jeanbuen.cat i rebràs una samarreta tècnica d'alta qualitat Mizuno. Disponible en dos models, d'home i de dona. El diumenge 26 de novembre, corredors de Barcelona. La Jean Buen és la vostra cursa.
7 del matí, sona el despertador. Obro els ulls, l'esmorzar. El nen a l'escola, la feina, corro a dinar, la reunió de les 4, 60 correus per contestar, massa trànsit. El punt avui, el teu moment d'independència diari. Edicions a Barcelona, Camp i Ebre, Girona, Lleida, Maresme i a la Catalunya Central.
Els diumenges al migdia sortim al carrer a viure la cultura d'arrel.
Hem canviat l'horari del Mans per connectar amb les festes del país, en directe.
Sortim més que mai.
Mans.
I aquest diumenge serem en directe a la final de la Lliga Sardanista de Balaguer.
Ara, els diumenges al migdia, Mans, d'una a dues, amb Esther Plana i Quim Rullant.
A Balaguer viurem l'última jornada on es decidirà la colla campiona de Catalunya.
I aquest diumenge, Mans, nosaltres hi serem.
Catalunya Ràdio.
Solidarni.
Camanos.
Solidarius.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
I amb l'Anaïs Franquesa, la Maria Vila, el Dani Vilaró i el Jordi Palou, advocats defensors dels drets fonamentals, i amb eurodiputats d'arreu d'Europa. Són 3:15. Anem ara cap a Irlanda del Nord. Hem parlat amb la Martina Anderson, eurodiputada del Sinn Féin. Va complir 13 anys de condemna de presó per pertànyer a l'IRA i va quedar en llibertat pels acords de divendres sant. Li hem preguntat si considera presos polítics els consellers Cuixart i Sánchez.
The Catalan ministers, those who have been arrested by civil society and others.
Sense cap dubte, els consellers catalans, els representants de la societat civil empresonats, són sense cap dubte presoners polítics. I si mires la legislació internacional i dels drets humans, aquests presos polítics no han fet res dolent. No han comès cap crim. Van complir el mandat democràtic que tenien del Parlament i dels seus electors. I el fet d'empresonar-los lluny de Catalunya... Jo mateixa vaig estar presa a conseqüència del conflicte d'Irlanda del Nord. Vaig estar tancada a Anglaterra. I la meva família havia de venir d'Irlanda. I sé el problema i les dificultats que causa a les famílies personalment haver de visitar els seus estimats en un altre país. Espanya hauria d'alliberar immediatament els consellers. És una ofensa a la democràcia que se'ls hagi empresonat. Que no rendeixin, que sàpiguen que el món sencer fa pinya amb ells, que els dona suport. El dret a l'autodeterminació és un principi fonamental de la legislació internacional. És vital per a qualsevol democràcia. Espanya és una vergonya. Quin tipus de democràcia? Quin tipus de democràcia impedeix la seva gent votar? He d'elogiar la dignitat en què es comporten els catalans. A Irlanda del Nord no estic segura si ens estaríem comportant de la mateixa manera. Amb les mans en l'aire, davant la policia, pacíficament.
Jordi, Maria, Anaïs, Dani, aquest caràcter pacífic, extremadament pacífic, de les mobilitzacions independentistes de Catalunya que elogia la Martina Anderson, també altres eurodiputats amb què hem parlat, contrasta amb les agressions ultres que estem veient darrerament, més d'un centenar des de l'1 d'octubre. Us sorprèn la impunitat de l'ultradreta que s'exhibeixi simbologia franquista amb banderes amb l'àguila, el braç alçat, cara al sol, insulta als refugiats, agressions davant les càmeres, davant la policia, la premsa internacional, això li escandalitza, però sembla que aquí Espanya sembla que es blanqueja o es permet, es tolera.
A mi, per desgràcia, no em sorprèn, i això ve de llarg, no? Aquí, diguem, a l'estat espanyol no hi va haver un procés de transició, de justícia transicional segons els estàndards, diguem, internacionals, no? I això ho veiem clar, perquè els crims comesos durant la dictadura franquista segueixen en la més absoluta impunitat, crims de lesa humanitat, com tortures i diguem, també persecucions, desaparicions forçades, etc. I això té conseqüències també avui. Ho estem veient també en aquestes setmanes com està ressorgint aquesta Espanya franquista que mai va acabar de desaparèixer i que de fet encara segueix, no? Molt present. Aquesta impunitat, per tant, és preocupant, òbviament, però forma part de l'ADN que, per desgràcia, hi ha encara en una part d'aquesta Espanya.
Hi havia la transició tancada en fals, però potser també l'independentisme està sent un revulsiu, no?, per a l'extrema dreta, perquè irrompa els carrers, no s'amaga. És com si aparqués les seves divisions per defensar la unitat d'Espanya.
Si enllacem una mica amb això que deia l'Anaïs, el relator especial de Nacions Unides, Pablo de Greif, de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició, o Ariel Duritsky, sobre desaparicions forçades, fa molt poques setmanes, justament el 7 de setembre, aquest últim relator especial justament advertia de l'incompliment sistemàtic de les indicacions que s'havien donat des de Nacions Unides en relació a les persones, a les víctimes i desaparegudes. És el contrast que succeeix, i vull posar un altre exemple, que ho dic perquè tot això forma part del context. Els Tribunals de Justícia d'Europa, el 7 també de setembre, establia el caràcter obligatori de l'acollida de refugiats a Europa i del nombre de persones en els quals Espanya només ha complert el 10%, és a dir, ha incomplert greument la sentència. Però si posem en contrast això, veurem que per una banda s'està intentant criminalitzar el pacifisme, és a dir, les actituds pacífiques de llibertat d'expressió, llibertat d'informació, llibertat de manifestació, llibertat de participació política, que es farà de forma participativa, pacífica, etc, etc. I, per contra, veiem que hi ha una manca objectiva d'investigació respecte de fets violents que s'han viscut aquí a Catalunya, Ràdio, aquí mateix, o que s'han viscut a altres llocs a Catalunya i a fora de Catalunya. Mm. És a dir, hi ha el contrast justament d'aquest. I el que crec que és més greu, ara si veiem les coses una mica en perspectiva, com que s'està utilitzant de forma genèrica per part del govern espanyol, per part de la Fiscalia General de l'Estat, de forma sistemàtica, el dret penal, com a mitjà de resolució de pacífica, suposadament, pacífica de conflicte, hem de considerar que, ignorant el principi d'última ràtio, el principi de proporcionalitat, d'últim recurs a la força, en aquest cas, veiem que s'està apuntant tothom de dir, anem a presentar denúncies a dojo, estem veient totes les denúncies que estan presentant per delicte d'odi, etc, etc. Anem a provar, com això ha donat resultat, veiem que hi ha un resultat immediat, el govern està a la presó, membres del Parlament estan a la presó, doncs veiem si dona resultat. Aquest és el contrast entre les accions no violentes que estan sent criminalitzades i, en canvi, accions violentes que no pateixen cap tipus d'investigació.
El Jordi ho deia, els periodistes i en particular els mitjans públics i aquesta casa, doncs estem sovint sent el blanc d'aquests atacs. Ahir mateix a Sabadell la policia va haver d'intervenir, Maria.
No, diferents coses sobre això. Hi ha una, jo crec que la cobertura que donen els mitjans a aquesta, no només que la societat ho normalitzi, sinó la poca cobertura que els mitjans donen a fets violents d'aquest tipus. És a dir, tots podem imaginar-nos què passaria si a la manifestació d'aquesta tarda, per exemple, s'atonyinés a una persona migrada o algú anés a un periodista estatal i fes el mateix i la tonyinés. Llavors, hi ha un doble estàndard evidentíssim i ha sumat aquest ús retorçat només per una banda, diguéssim, del conflicte del dret penal. Hi ha una cosa molt preocupant que jo crec que al final sembla que busqui que efectivament hi hagi violència, que és que jo penso, per exemple, en Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, entre el que van fer i que haguessin cridat a tothom a presentar-se a la Conselleria d'Economia amb bats de beisbol per agredir físicament la Guàrdia Civil que estava duent a terme aquesta operació judicial, doncs les conseqüències penals que se n'han derivat són exactament les mateixes. Llavors sembla que s'estigui dient i que es busqui d'alguna forma que efectivament, no, preu per preu, sabates grosses, i que es busqui aquesta intencionalitat purament violenta, perquè al final les conseqüències que se'n deriven són les mateixes. Jo crec que això és molt preocupant, tenint en compte que no hi ha hagut cap, jo crec que mai s'ha caigut en aquesta provocació, i de l'ús també de la violència que se n'ha fet políticament, si se'm permet, per les dues bandes, en el sentit de el 27 de... I ara potser ja estic ficant una pota una mica més política, però el 27 d'octubre, quan es fa la declaració al Parlament, que al final el govern decideix fer-se enrere i després, posteriorment, el president Puigdemont explica que és perquè hi havia una amenaça de violència, aquesta violència que plana, però que tampoc es concreta, no, dirigeix en tots els aspectes la vida política. Quan tampoc no s'ha explicat, perquè si s'hagués dit, no, hi ha uns informes dels Mossos d'Esquadra, del Departament d'Interior, de qui sigui, que concreta aquesta amenaça de violència d'una determinada manera, doncs segurament tot s'hauria entès més. Disculpa, perquè ara potser he fet un aiguabarreig de molts conceptes, però jo crec que la violència com a, diguéssim, com a arma política i de l'ús retorçat que se'n fa, òbviament, i és el que comentava abans a la interlocutòria mateix del Tribunal Suprem.
Parlàvem de la violència ultra i neonazi, precisament la Miquel de Mauthausen, l'associació de deportats als camps de concentració nazis, que lluita per la memòria històrica i contra el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme, ha denunciat que està creixent aquesta violència ultra i neonazi. Podem parlar aquesta hora amb el seu president, Enric Garriga. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Enric, els preocupa la banalització del nazisme, la impunitat que ara dèiem d'aquestes agressions?
Ens preocupa ni molt, i no ens preocupen només d'ara. De fet, nosaltres ja fa molt de temps que venim expressant aquesta preocupació, la venim expressant en els mitjans de comunicació al nostre país, però també ho venim expressant a través de la nostra participació en els diferents comitès internacionals dels camps de concentració dels que formem part. Aquest no és un fenomen nou, no és un fenomen dels darrers dies, és un fenomen que Europa ve arrossegant ja des de fa forces anys i del que nosaltres hem mostrat repetidament, la nostra preocupació. Europa està passant per un moment d'increment molt preocupant dels moviments d'extrema dreta, neonazis. Això ho hem vist a països com Alemanya, com Àustria, a les darreres eleccions, ho veiem també en aquests darrers dies a Espanya, i això fa que nosaltres, lògicament, com a entitat que recull el testimoni d'un grup important de víctimes, precisament, del nazisme, doncs no pugui fer menys que mostrar la seva indignació i preocupació davant aquests fets.
Molt clar. Moltes gràcies, Enric Garriga, president de l'Amical de Mauthausen. Tornem a Amnistia Internacional. Dani, com es pot combatre, si més no legalment, aquestes agressions ultras?
Presentant denúncia, no? Això per començar. Una cosa molt ràpida sobre manifestacions i violència, tot això que estàvem parlant. Estem en un context on hi ha manifestacions, algunes convocades, com la d'aquesta tarda, però també tenim manifestacions espontànies. Deixeu-me dir això perquè jo crec que és important, aquestes manifestacions que es poden generar per un fet o per una reacció, alguna cosa que passa en aquell moment i la gent surt al carrer, no? Tenim un context legal també a l'estat espanyol que justament en els últims anys encara dificulta molt més tot això, no? Una llei de seguretat ciutadana que impedeix, gairebé les impedeix aquestes concentracions espontànies, perquè impedeix manifestar-se davant de determinats edificis, perquè diuen que s'han de notificar, etc. Això és una limitació important del dret a manifestació, del dret a manifestació pacífica, i ens preocupa. Ens preocupa perquè justament el context va cap a aquest tipus de manifestacions, no com la d'avui, sinó d'aquestes espontànies, no? Sobre la violència, com deia l'Anaïs, no és nova. És a dir, aquesta violència potser s'està alimentant, no? O se sent més valenta per sortir al carrer, però no és nova, no? Tenim delictes d'odi, tenim crims d'odi, augmenten, han augmentat contra persones estrangeres, però contra altres col·lectius, com els homosexuals, o, per exemple, amb islamofòbia, també tenim dades molt preocupants dels últims anys, i, per tant, és preocupant que aquesta gent que té aquest pensament extrem, ultra, o d'extrema dreta, o digue-li com vulguis, se senti forta, perquè pot anar més, molt, molt més a tot això. Com ho hem de fer? Bueno, intentant denunciar aquests fets. Jo crec que les forces de seguretat, quan hi ha aquest tipus de manifestacions, que sempre acaben... realment els fets són aquests, no? Hi ha hagut unes manifestacions on la majoria de la gent s'ha mostrat de manera pacífica, manifestacions en favor de la unitat d'Espanya, però que totes i cadascuna d'elles han acabat en incidents. Això són fets. I, per tant, els operatius policials que es despleguen al voltant d'aquestes manifestacions...
Manifestacions independentistes milionàries sense...
Sense ni un incident. I, en canvi, en les altres són fets que en totes i cadascuna, i ho dic així de clar, hi ha hagut algun tipus d'incident. Alguns més greus, altres menys greus, però hi ha hagut algun tipus d'incident. I, per tant, quin és el dispositiu policial que s'està fent per evitar que passin aquestes coses? Que poden encara anar més i ser més greus i lamentar-ho.
I Amnistia està sobre tot plegat.
Sí, sí, clar. Nosaltres estem seguint tot això.
L'altre dia veiem, per exemple, quan clar. Es van tallar les vies de l'AVE, que la gent, quan marxava, recollia tot i totes les papereres plenes.
Clar, és que aquest és un punt important, i per això deia quin és el context, no? Tenim les manifestacions que són més ordenades o més endreçades, amb un servei d'ordre, comunicades, i aquestes se suposa que no hi haurà cap problema, però després tenim aquestes més espontànies, on aquí sí que hi pot haver-hi, per exemple, l'altre dia a les vies de l'AVE, doncs es va generar una situació de tensió perquè s'estava parlant d'un desallotjament imminent dels Mossos. Els Mossos van anar allà i suposo que proporcionadament van veure que allò no portava enlloc, no? I van decidir no intervenir. Però i si haguessin intervingut? Què hagués passat allà? Hi hagués hagut segurament un bany de sang, i ho podríem dir així, no?
Com bo. Ens actualitzem amb els companys dels serveis informatius, molt pendents d'aquesta manifestació per la llibertat a Barcelona. Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio. Avui arguem programa fins a les 5 preguntant-nos si el diàleg que demana Europa és compatible o no amb empresonar mig govern i amb suspendre l'autonomia. Estem parlant de drets humans, de justícia social, democràcia i pau. Tornem de seguida.